Estàs pensant en vendre un immoble i no tens ni idea de què hauràs de pagar? Doncs aquest episodi és per tu. Al llarg de l'episodi veurem totes les despeses i impostos que has d'assumir al vendre el teu immoble. Abans d'això, però, deixa'm presentar-me. Soc l'Àlex Soler, un agent immobiliari d'aquí a Osona. I dit això, només vull recordar-te que pots subscriure't al meu informe immobiliari mensual a la descripció d'aquest episodi o a la pàgina web alexsoler.net. Dit això, comencem. Primer de tot, m'agradaria començar pels impostos. Per què? Doncs és bàsicament la despesa més gran, probablement, que tindràs al vendre el teu immoble. L'impost més gran a pagar és l'IRPF o l'impost de societats. L'impost de societats a Espanya és aquell impost que paguen les empreses o societats i és generalment sobre el 25% sobre el benefici obtingut. Tot i així, avui ens centrarem més en el cas de les persones físiques, és a dir, persones normals i corrents que no operen a través d'una societat o empresa. I si és així, és el teu cas, que és el més comú, el que hauràs de pagar és l'IRPF o l'impost sobre la renda de les persones físiques. Aquest impost és segurament l'impost més gran que hauràs de pagar al vendre el teu immoble, tot i que ja veurem que hi ha certes excepcions. I aquest impost, l'IRPF, es paga sobre el benefici obtingut, és a dir, preu de venda menys preu de compra. Això és igual que l'impost de societats. Diguem-ne que, per exemple, vas comprar un immoble per 100.000 euros i al cap d'uns anys el vens per 200.000 euros. Hauràs de pagar, doncs, IRPF en aquest cas, només pels 100.000 euros de benefici obtingut. L'IRPF és un impost progressiu, és a dir, que a mesura que més benefici tens, més vas pagant, i el que fa és que els primers 6.000 euros que tens de benefici paguis un 19%, de 6.000 a 50.000 pagues un 21%, fins a 200.000 23%, després de 200 a 300.000 pagues un 27% i més de 300.000 pagues un 28%. Aquest és el tipus de gravamen o l'escala del percentatge que hauràs de pagar sobre el benefici obtingut almenys a l'any 2023, abril del 2023, que estic gravant això. Tot i així, ara veurem que hi ha diverses excepcions, però abans m'agradaria recalcar que aquest impost és un impost progressiu i no és com l'IRPF normal que pagues, sinó que és diferent. Amb què es diferència? Doncs que els primers 6.000 euros sempre tributen al 19%. És igual si has tingut, m'invento, 100.000 euros de benefici. Els primers 6.000 tributen al 19%. Llavors, de 6.000 a 50.000, al 21%. I si has tingut, en aquest cas, 100.000 euros de benefici, els següents 50.000, de 50.000 a 100.000, tributen al 23%. Això, doncs, no és que sigui, si estàs entre 50 i 200.000 euros de benefici, pagues 23% de tot, no, sinó que vas pagant per trams. El primer tram pagues un percentatge, el següent tram un percentatge una mica més elevat, i així, mica en mica, fins al 28% que suposa tenir beneficis de més de 300.000 euros. Tot i així, amb diverses excepcions, és molt comú que la gent s'agafi alguna d'aquestes excepcions. Poca gent acaba pagant l'IRPF, en veritat. I això es deu a que la primera excepció de totes és la reinversió en habitatge habitual. És a dir, si tu vens la teva vivenda habitual, és a dir, el lloc on vius, on estàs empadronat, etc., i compres una altra vivenda habitual abans de 2 anys, no hauràs de pagar l'IRPF. Òbviament, sempre i quan utilitzis aquest benefici que hagis obtingut per comprar el teu immoble. Així doncs, repetim, si vens el teu immoble i utilitzes els diners obtinguts de la venda per comprar un altre habitatge habitual, no hauràs de pagar l'IRPF sempre i quan ho facis abans de passats 2 anys des de la venda del teu immoble. La següent excepció és la venda d'habitatge habitual per a majors de 65 anys. És a dir, si tens més de 65 anys i vens la teva vivenda habitual, no has de pagar IRPF, així de fàcil. No has de reinvertir, etc. No has de fer res. Simplement no has de pagar. Algo a recalcar, i que és important saber, és que si, diguem-ne, ets un matrimoni de gent i un dels dos té 65 anys i l'altre encara no, en aquest cas no s'aplica. És important esperar que tots els propietaris de l'immoble tinguin o compleixin el requisit de tenir menys de 65 anys, ja que si no, no podràs aplicar aquesta excepció. I finalment una altra excepció poc coneguda, poc expandida, poc sí, bàsicament que poca gent la coneix, és la venda de segona residència per majors de 65 anys. Normalment les segones residències al vendre sempre hauràs de pagar IRPF, però si tens més de 65 anys hi ha una excepció que diu que si utilitzes el benefici obtingut i contractes abans de 6 mesos des de la venda una renda vitalícia fins a un màxim de 240.000 euros, no hauràs de pagar l'IRPF. És a dir, agafes el benefici obtingut de la venda i contractes una renda vitalícia abans de 6 mesos. Això pot ser un màxim de 240.000 euros. I llavors, un altre requisit que has de complir és començar o rebre la primera renda d'aquesta renda vitalícia abans d'haver passat un any des de que la vas constituir. Si fas això, no hauràs de pagar l'IRPF, en aquest cas, sobre aquest benefici en què, amb el qual contractis aquesta renda vitalícia. I això és algo que molt poca gent coneix, és algo molt desconegut, i ens hem trobat amb molta gent, majoritàriament, bueno, gent jubilada, que ens ve i ens comenta que han hagut de pagar, en molts casos, desenes de milers d'euros per la venda de la seva segona residència, i que desconeixien aquesta excepció. Per això jo sempre acostumo a recomanar que t'informis, que t'assessoris, que vagis amb algun expert o amb algú que treballi en el sector i t'assessoris bé i t'informis bé, ja que et pots arribar a estalviar no milers, sinó fins i tot desenes de milers d'euros, ja sigui per excepcions fiscal o pel tema que sigui. Llavors, parlat sobre l'IRPF o impost de societat si ets una empresa, l'altre impost que hauràs de pagar és la plusvàlua municipal. Aquest, de nou, et recomano que t'assessoris, ja que hi ha dues maneres de calcular-la. Pots escollir entre plusvàlua real o el sistema objectiu. Hi ha aquestes opcions. I llavors tu pots escollir el que més t'interessa. De fet, jo m'he arribat a trobar en casos en què en un dels sistemes has de pagar 300 euros de plusvàlua municipal, que és un impost municipal, com el seu nom indica, i més de 3.000 euros utilitzant l'altre sistema. És a dir, 10 vegades més. De nou, assessora't, perquè si no et pots trobar que sense saber-ho només calcules una de les formes i acabes escollint el que no t'interessa o amb el que hauràs de pagar més i és una manera de llançar els diners, la veritat. Fins aquí, doncs, hem vist tots els impostos que hauràs de pagar al vendre el teu immoble, ja sigui l'IRPF o impost de societats i la plusvàlua municipal, i davant d'això ens adentrem, doncs, a les altres despeses que pot comportar aquesta venda del teu immoble. La majoria de despeses de compra-venda d'un immoble són assumits pel comprador, pel que, com veuràs, la majoria de despeses de les quals parlo són hipotètiques, és a dir, en alguns casos potser les hauràs de pagar i en alguns altres no. La primera de totes és la despesa, és a dir, de cancel·lar la hipoteca registralment, si s'escau. És a dir, si no tenies hipoteca en aquest immoble, ja està. Però si tenies una hipoteca, fins i tot si ja l'has acabada de pagar, el més probable és que no l'hagis cancel·lat registralment i llavors el que hauràs de fer és cancel·lar-la i això té un cost. Aquesta és la primera de les despeses. De nou, si no tens hipoteca ni la tenies, doncs això t'estalvies. Una altra despesa que pots tenir, els honoraris de l'agència immobiliària. Si vens casa teva a través d'un agent immobiliari, hauràs de pagar els seus honoraris. Normalment aquí a Catalunya els honoraris els paga íntegrament el venedor, o sigui, és veritat que altres llocs com València solen pagar meitat i meitat, però aquí a Catalunya, i en concret a Osona i Vic, els paga el venedor. I aquests honoraris acostumen a rondar, òbviament depenent de què t'ofereixin cada agència, dels seus tractes, etc. Acostumen a rondar entre un 3 i un 5%. És més comú trobar-te 5% que un 3, però bueno, hi ha de tot. I altres despeses que pots tenir són, per exemple, la tramitació de la cèdula d'habitabilitat i el certificat d'eficiència energètica. Aquests són dos documents obligatoris que has de tenir per publicitar i vendre la teva vivenda. El més comú, si fa temps que vas comprar aquest immoble, és que o no els tinguis o estiguin caducats. I per tant els hauràs de tornar a tramitar. Perquè et facis una idea de què pot costar tramitar cada un dels dos sol rondar els 100 i pico euros cada un, i si ho fas en conjunt, a alguns llocs, uns 200, 200 i poc. Ja et dic, això depèn molt de... Això ho ha de fer un arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador, etc. I sí que et sol recomanar, si ho fas a través d'una agència immobiliària, sol sortir més barat, perquè tenen convenis amb el col·legi d'APIs. De fet, nosaltres tenim un conveni en què cèdula de vitalitat més certificat d'eficiència energètica són 200 euros, tots dos. Ja dic, nosaltres no hi guanyem res, sinó simplement tenim un conveni i és un servei més que oferim als nostres clients. Si tens un conegut que t'ho pot fer més barat, endavant. Tot i que el més probable és que et trobis que molta gent et demanen 300, 300 i pico euros per tots dos. Després, altres despeses. L'IBI, excepte pacte en contra, el propietari el dia 1 de gener haurà de pagar tot l'any l'IBI. Què vol dir això? Que si no poses en el contracte de compra-venda que el comprador assumirà la part proporcional de l'IBI d'aquell any, hauràs de pagar tu tot l'IBI. Lo normal és pactar-ho i ningú sol tenir cap problema en pactar que cadascú pagui la seva part. És a dir, si tu has viscut mig any a la vivenda i a la meitat de l'any l'has venut, doncs cadascú pagarà la meitat de l'IBI. És el més comú pactar-ho i no hi ha cap problema, però sí que és important posar-ho en el contracte, ja que si no, legalment, qui haurà d'assumir aquesta despesa és el propietari el dia 1, que en aquest cas serà el venedor. Altres despeses que pots tenir, doncs, tenint en compte que els immobles es venen de forma general lliure de càrregues, doncs tots aquells deutes que tinguis sobre l'immoble, com ja puguin ser deutes amb la comunitat de propietaris, deutes amb l'IBI, amb escombraries, etc. Tots aquests deutes s'hauran de liquidar. Sí que es pot vendre sense liquidar-ho, però és poc recomanable i només complica les coses. I això és tot. Ja veus, resumint molt, has de pagar dos impostos, IRPF o impost de societats i la plusvàlua municipal. I llavors despeses, sí que n'hi ha diverses, que pot ser que hagis de pagar, ja sigui cancel·lació registral de la hipoteca, els honoraris de l'agència immobiliària, tramitar la cèdula i el certificat d'eficiència energètica, etc. Però és probable que ja tinguis tot això en ordre, o que no ho hagis de pagar, perquè no has tingut hipoteca, perquè vens com a particular, pel que sigui, perquè ja tens la cèdula i el certificat, i per tant de despeses no en tindràs gaires, ja que la majoria de despeses, com et comentava, les acostuma a pagar el comprador. Dit això, espero que us hagi servit, i sí que us vull recomanar que si esteu interessats en saber més, o esteu venint un immoble, entreu a la meva pàgina web alexsoler.net, i entreu a l'article en concret que parlo sobre això, que ja està publicat, ja que crec que és molt més entenedor i és molt més fàcil de veure o d'entendre tot allò que has de pagar si ho llegeixes, que no pas si ho escoltes. Sí que segurament aquest episodi pot haver servit per tenir o fer-te una idea de tot allò que hauràs d'assumir com a venedor, però sí que quan ho veus per escrit doncs ajuda molt. També hi ha una gràfica, per exemple, amb els trams de l'IRPF, entre altres coses, que crec que ho fa molt més entenedor, clarificador i que et pot ajudar. Dit això, espero que us hagi servit i ens veiem a la pròxima. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que aquest episodi t'hagi agradat i t'hagi estat útil. Si és així, t'agrairia enormement que et subscriguis al podcast i el comparteixis amb un amic o amb algú a qui li pugui interessar. També et convido a entrar a la meva pàgina web, alexsoler.net, des d'on et podràs subscriure al meu informe immobiliari mensual, on envio contingut exclusiu i les últimes novetats sobre el sector i el mercat immobiliari local. Ens veiem el dilluns que ve, en aquest podcast. Fins aviat!